Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui se celebra el primer Consell Executiu després de la signatura oficial del decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig. Amb la dissolució del Parlament publicada ja al Diari Oficial de la Generalitat, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Guix, ja ha fet entrega de la proposta de finançament singular que vol negociar amb l'Estat i que preveu, ara ja sabem, que Catalunya recapti el 100% dels impostos per tenir la clau de la caixa d'uns 52.000 milions d'euros anuals. Aragonès presentarà demà a Madrid la proposta en una conferència organitzada per Europa Press. I el Consell d'Afers Generals de la Unió Europea tracta avui de nou sobre l'oficialitat del català, la institució i les altres llengües cooficials. Serà la primera vegada que ho faci des que Espanya ja no ocupa la presidència rotatòria. En aquest sentit, el govern espanyol ha responsabilitzat el PP del bloqueig en l'oficialitat del català, l'euskera i també el gallec a la Unió Europea. Fernando Sampedro és el secretari d'Estat per la Unió Europea.
Y quizá si hay otro tipo de resistencias sean resistencias más políticas que tendremos que abordar de otra manera y que probablemente tiene mucho que ver con el acuerdo que el ministro ha ofrecido en España a toda la oposición para que se puedan sumar a apoyar esta reivindicación y que permitiría con facilidad que los gobiernos que están gobernados por otras fuerzas políticas también la apoyaran.
Mentrestant, la Comissió de Peticions de l'Eurocambra adoptarà l'informe sobre la immersió lingüística a l'escola catalana. I el Departament d'Educació ha obert un expedient a un professor de l'Institut Eugeni II de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a tres alumnes a través d'Instagram. Es tractaria d'un docent de l'aula d'acollida acusat d'enviar missatges constant a tres estudiants de secundària. Segons el rotatiu, un jutjat de Barcelona, de Badalona, volíem dir, té una investigació ja oberta. Fons de la conselleria han indicat que el docent està apartat de la docència i de baixa. La inspecció està en contacte amb el centre per conèixer i fer seguiment d'aquest cas. I en esports, a l'hoquei Lliga Femenina, avui es juguen dos partits avançats de la jornada 20. A 8:15 de la tarda, el Vila-sana rep el Benvimbre. Les lleidatanes volen aconseguir el triomf per situar-se així segones a la classificació. A 9:00, el líder, el Palau, visita la pista del Cerdanyola. I pel que fa al temps de cara al migdia, tindrem un cel serè, però començaran a aparèixer alguns núvols al Pirineu Oriental, al Ripollès i a l'Alt Berguedà, que podrien deixar alguns ruixats en aquestes zones. També uns ruixats que avançaran, possiblement, cap a les comarques de Girona. Pel que fa a la temperatura, al migdia superaran els 25 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre, i localment fregaran els 28. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Dimarts 19 de març de 2024, això és l'Enjoc. Avui parlarem, evidentment, de futbol, de la final de la Copa Catalunya masculina, que demà jugant s'enfronten al Municipal d'Olot, la Unió Esportiva Olot i l'Andorra, de segona divisió, que ahir va perdre contra el CUE i s'enfonsa una mica més a la classificació d'aquesta segona categoria masculina. Avui en parlarem, escoltarem a l'entrenador de l'Olot, el Pedro Dolera. També parlarem de la presentació que va tenir lloc ahir del partit entre Catalunya i Paraguai, de la selecció, del retorn de la selecció catalana femenina, després de 5 anys sense competir. Serà el 7 d'abril al Municipal de Palamós. Avui parlem de futbol, com dèiem, però també hoquei patins, amb la victòria del Barça, golejada de nou 6-1 contra el Calafell després de la primera derrota de la temporada dijous passat contra l'Sporting de Portugal a Lisboa, i molt més. Tot això, a més, evidentment, la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ja ha arrencat. Ahir ho va fer a Sant Feliu de Guíxols, avui ha arrencat des de Mataró. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, 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 hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, en categoria masculina, els internacionals ja han començat a marxar amb les seves seleccions. Qui no ho ha fet, qui no ho farà finalment, és Andreas Christensen, que es queda a Barcelona.
El jugador danès ja no va poder jugar l'últim partit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid amb molèsties al tendó d'Aquiles, que ja fa mesos que pateix i que se li van intensificar a l'escalfament del partit. Per aquest motiu no ha viatjat, tot i estar convocat amb la selecció danesa per recuperar-se aquesta setmana a la ciutat esportiva del Barça.
En categoria femenina, el Barça viatja aquesta tarda cap a Bergen, a Noruega, on jugarà demà l'anada dels quarts de final de la Champions.
Les blaugranes afronten el tram decisiu havent recuperat pràcticament tota la plantilla, excepte Jana Fernández en la recta final del seu procés de recuperació i Mapi León. Demà s'enfronten al Brann noruec a l'anada de quarts de final i avui tindran un ull posat en el primer partit eliminatori entre l'Ajax i el Chelsea. No sortiria el rival del Barça per a les semifinals.
Aquesta tarda l'equip de Giraldez, com dèiem, viatja a Bergen, a Noruega, per afrontar el tram decisiu de temporada. Ahir s'ha presentat, per cert, el Catalunya-Paraguai, partit de la selecció catalana absoluta femenina, que tornarà a jugar després de 5 anys sense fer-ho.
La sala d'actes de la seu central a Barcelona, de la Federació Catalana de Futbol, va acollir la presentació del retorn de la selecció catalana femenina. Hi va intervenir el mateix seleccionador Xavi Llorenç, que debutarà com a tècnic del combinat català, una jugadora de la selecció paraguaiana, Jessica Martínez, i una de la catalana, Cristina Baudet, totes dues al Llevant les Planes, a més del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. El partit es jugarà el 7 d'abril a un quart d'una del migdia a l'estadi Palamós Costa Brava i els pròxims dies es donarà a conèixer les jugadores convocades per Catalunya.
Veurem quantes jugadores del Barça, sobretot, hi poden ser, perquè el partit coincideix amb una concentració de la selecció espanyola. Tornant a la categoria masculina, ahir es va tancar la jornada de la segona divisió amb un Andorra 0 a Morevieta 1.
Derrota dura de l'equip d'Eder Sarabia, penúltim contra el Cué, un Andorra que a menys de dos dies després s'enfrontarà a la final de la Copa Catalunya, concretament demà al Municipal d'Olot, a les 7 de la tarda, contra la Unió Esportiva Olot, de Tercera Federació i flamant líder.
Sí, en una estona escoltarem a l'entrenador d'aquest Olot. Pedro Dolera, il·lusionat amb aquest partit i amb la possibilitat de donar la sorpresa i endur-se el títol, un Olot que ve de guanyar contra el Mollerussa i de tornar a ampliar distància amb el segon classificat a la Tercera Federació, en aquest grup 5, l'Hospitalet. En handbol, Raúl Entre Ríos deixarà el Barça a final de temporada.
Després de 14 anys al club blaugrana, l'exjugador i fins ara coordinador de la base ha explicat en un comunicat que vol emprendre nous reptes professionals lluny de Can Barça. L'Asturià va defensar la samarreta blaugrana durant 11 temporades i després de la seva retirada, el 2021, ha estat els tres últims cursos al càrrec de l'handbol formatiu del club, entrenant també en la seva primera temporada l'alt juvenil.
I també en handbol, el Granollers no podrà comptar amb un dels seus grans talents a partir de la temporada que ve, Farouk Youssouf.
El lateral va arribar el 2022 cedit pel Kielce i s'ha convertit en una de les peces clau de l'equip en aquestes dues temporades. L'any passat va fer 120 gols a la Lliga Sobal i es va proclamar subcampió amb el conjunt vallesà de l'European League. Aquest curs, en canvi, s'ha perdut l'inici per lesió i només ha pogut disputar 8 partits en els quals ha marcat 29 gols.
En hoquei patins, a l'hoquei Lliga femenina, aquest vespre juguen dos partits avançats de la 20a jornada.
A dos quarts de 8 de la tarda, el Vilassana rep el Benvibre de Lleó. Les lleidatanes volen aconseguir el triomf per situar-se segones a la classificació. I a les 9, el líder, el Palau, visita la pista al Cerdanyola. En aquest derbi del Vallès Occidental, les de Plegamans volen ampliar diferències al capdavant de la classificació, mentre que les locals busquen donar la sorpresa i pujar fins a la 5a plaça. Tots dos partits s'avancen pels compromisos en els quarts de final de la Champions femenina del Vilassana i del Palau.
Que tindrà lloc dissabte que ve. A l'hoquei Lliga masculina, ahir no va golejada del Barça, que no va donar opcions al Calafell.
Doncs sí, els blaugranes van guanyar i golejar contundentment Martí per 6-1 al conjunt penedesenc en un partit pendent de la nidomena jornada, ajornat en el seu moment per la disputa de la Copa Intercontinental. El Barça, que venia d'encaixar la primera derrota de la temporada dijous passat a Lisboa a la Champions, va fer pagar els plats trencats a un Calafell que va competir, però que no va poder apropar-se al marcador en cap moment. El Barça continua el líder invicta, ara amb 18 punts més que el Noia, que és segon. El Calafell es queda quart, a 3 punts del tercer, el Liceo.
En waterpolo, avui es tanca la 15a jornada de la divisió nord femenina amb un duel de la part baixa.
El Barceloneta, setè classificat, rep el Rubí, que és desè. Tots dos equips buscarà el triomf per apropar-se més a l'objectiu, que no és un altre que la permanència.
En tennis, Paula Badosa tornarà a competir el 8000 de Miami contra Simona Halep.
La romanesa reapareix després de complir una sanció per dopatge. La tenista empordanesa, que porta uns trams complicats per lesió, té un quadre complicat perquè si és capaç d'eliminar Halep, s'enfrontaria a la bielorrusa Arina Sabalenka, cap de sèrie número 2.
En ciclisme ja tenim en marxa la segona etapa de la Volta a Catalunya,
que acaba amb un final a mal. El pilot cobrirà un total de 186 quilòmetres entre Mataró i l'estació d'esquí de Valter 2000, un port de categoria especial. L'australià Nick Schultz, de l'equip Israel Premier Tech, s'imposava per davant del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar, en l'etapa que obria la volta amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols.
I últim punt, ahir es va presentar a la Barcelona 20, la nova lliga oficial de críquet T20, organitzada per la Federació Catalana de Críquet amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l'Esport.
La competició aterra a Catalunya amb l'objectiu de posicionar Barcelona com el nou epicentre del críquet mundial. Aquesta iniciativa es planteja com la competició més ambiciosa d'Europa amb la participació de jugadors de renom mundial. La lliga s'iniciarà a l'agost i s'allargarà fins a la primera setmana el 24 de setembre. Constarà de 6 equips que competiran en 34 partits culminant en play-offs i en finals.
Dimarts, 19 de març, 11 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol i de la Champions femenina, que torna avui amb els primers partits de quarts de final. A 3:15, anada de l'eliminatòria entre l'Ajax i el Chelsea, d'on sortiria el rival del Barça a les semifinals. També avui a les 9 s'enfrontaran Olympique de Lió i Benfica a Portugal. Demà serà el torn del Barça, vigent campió, que comença el seu camí cap a Bilbao, cap a la final de setmana més, en eliminatòries a Noruega. L'equip que dirigeix Jonathan Hilaire ha fet aquest matí l'últim entrenament a la ciutat esportiva i aquesta tarda viatja cap a Bergen per enfrontar-se demà a les 9 del vespre al Brann. Demà en farem la prèvia, evidentment, aquí a l'Enjoc, i veurem quantes jugadores del Barça podran ser el proper diumenge 7 d'abril al migdia a Palamós per jugar en la rotonda de la selecció absoluta femenina després de 5 anys. La Catalunya, dirigida per Xavi Llorenç, que debutarà com a tècnica en un partit després de 4 anys de ser presentat, jugarà un amistós contra el Paraguai, coincidint amb l'aturada per seleccions amb la selecció espanyola, amb la concentració. Tot i això, Xavi Llorenç assegurava que podrà tenir una selecció molt competitiva.
Tenim més de 60 jugadores que estan jugant a primera divisió, d'entre 60 que tinc que triar unes 20, i sigui la que sigui ho faran bé. I ja et dic, si jo tenia il·lusió, m'ha sorprès molt les ganes que tenen elles. Crec que tenen moltes més ganes que jo de jugar aquest partit, i la veritat ha sigut una sorpresa per mi, perquè he trucat a unes quantes i encantades i amb moltes ganes d'arribar aquest dia.
Dues de les protagonistes seran dues jugadores de Llevant les Planes que van assistir ahir a la presentació i que s'enfrontaran, una defensant la samarreta de Catalunya, Cristina Baudet, i l'altra del Paraguai, Jessica Martínez. Les escoltem.
Des del primer moment que Xavi em va trucar, no vaig dudar ni un moment en acceptar aquesta petició, i porto molts anys amb la selecció catalana. Per mi és un plaer tornar, molta il·lusió y a muchas ganas de jugar a qué partido.
Me hace mucha ilusión, para nosotras es sumamente importante seguir compitiendo a alto nivel, y yo creo que la selección catalana va a ser un buen partido, y estamos muy contentas de esta oportunidad. Y claro, estoy en mi segunda casa.
Diumenge 7 d'abril al municipal de Palamós tindrà lloc aquest Catalunya-Paraguai. Demà mateix el municipal d'Olot es jugarà la final de la Copa Catalunya entre l'Olot, de masculina en aquest cas, l'Olot, que és actual líder del grup 5 de Tercera Federació, i l'Andorra, un equip professional ara mateix a la cua de la classificació de segona divisió masculina. De fet, ahir l'equip entrenat per Eder Sarabia va caure 0-1 a casa contra el CUE, la Morevieta. L'Andorra, que és penúltim en aquesta segona divisió, en canvi l'Olot arriba en un bon moment, en primera posició a la Lliga, amb 7 punts més que el segon, l'Hospi, i després de guanyar aquest cap de setmana amb el somni d'aixecar un títol treballat, en què han eliminat la Fundació Esportiva Grama, però també tres equips de segona federació, com el Sant Andreu, el Badalona Futur i l'Europa. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb l'entrenador del conjunt garrotxí, Pedro Dolera, que admetia la superioritat a priori del rival, però confiava en el bon paper del seu equip.
Ojalá poguessin jugar tots els dies el millor partit o el partit més important de la història del club, no? Això seria bona senyal. Nosaltres sabem que la final és un partit que pot passar qualsevol cosa. Està clar que juguen contra un superequip i que el normal és que et guanyin perquè són millors i perquè són quatre categories més, però a vegades la il·lusió i el saber fer també dona coses, i jo espero que els meus jugadors ensenyin el seu nivell i estiguem ben preparats per competir, no?
Un Pedro Dolera que està fent una gran temporada també a la Lliga, amb l'Olot, a tercera federació, i afronta el tram final de temporada les últimes 9 jornades amb 7 punts de marge sobre el segon, l'Ospi, en la lluita pel títol i per l'ascens directe.
Sí que és cert que 7 punts són 7 punts i no, jo crec que l'Ospi es canviaria a nosaltres segurament, no? Però hem d'anar pam a pam, no? Hem d'anar dia a dia, nosaltres sabem que... Mira, el diumenge tenim un partit molt difícil amb el Vilassar, que és el tercer classificat, que és un equipàs, i nosaltres vindrem de jugar, no? Llavors, el més normal és que ho passem malament, perquè les forces, vull dir, jugadors són els que són, i no es poden multiplicar ni recuperar en 10 minuts, no són professionals, i això pot passar factura, no? Vull dir que aquí queda molta tela per tallar encara, i nosaltres hem d'anar amb els peus a terra i conscienciar-te que estem fent la feina bé, però ara s'ha d'acabar.
Diumenge a la tarda l'Olot rebrà el Vilassar de Mar, tercer classificat en aquest grup 5 de tercera federació. Abans, demà, també en parlarem, aquesta final de la Copa Catalunya masculina entre la Unió Esportiva Olot i el Futbol Club Andorra, a les 7 de la tarda al municipal de la capital de la Garrotxa. I encara en futbol, a la segona federació us explicàvem ahir, el Badalona Futur continua liderant amb 4 punts més que el segon classificat, un Lleida Esportiu que va tornar a guanyar i ho va fer amb consistència, 3-0 a un Formentera per encarar amb optimisme les 7 últimes jornades de Lliga. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Esportiu necessitava no només sumar els 3 punts de cop en el retorn al camp d'Espòs el passat diumenge, sinó també recuperar sensacions que feia setmanes que no tenia després de la derrota contra el Badalona Futur i els dos enfrontaments a les ciutats esportives del València i de l'Espanyol. L'objectiu es va aconseguir. I a més, els tres davanters referència dels lleidatans van aconseguir foradar la porteria del Formentera. Un fet que, segons Juan Camilo Becerra, qui va obrir la llauna el diumenge, és positiu per ell, Vaquero i Xuli, però també pel vestidor en general. L'escoltem.
És una alegria enorme. El hecho de que hoy hayamos marcado los tres, creo que es un plus muy grande para la plantilla en general. Que eso nos va a llenar de confianza y este tramo final va a exigirnos mucho a todos, por supuesto nosotros allá adelante también.
I és que tal com deia Joan Vaquero, tots els membres del Lleida Esportiu estan al mateix vaixell i amb la voluntat d'un objectiu col·lectiu per damunt de l'individual.
Aquí estem tots a una, al final el que volem tots és sumar, ajudar l'equip, siguin 5, 4, 90 minuts, al final l'objectiu és sumar, tenim un objectiu en comú i crec que bueno, tots els jugadors de la plantilla estem molt conscienciats d'això i bueno, a treballar i a posar les coses difícils al míster.
El Lleida Esportiu comença una setmana nova amb el proper desplaçament entre Sella i Sella serà al camp del Torrent diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. I tornant a la tercera federació, abans parlàvem de líder l'Olot, ara parlem de la part baixa d'un Sant Cristóbal que, després d'encadenar dues victòries consecutives, s'ha allunyat 4 punts del descens que ara marca el Vilafranca. Quedaran 9 jornades encara molt per jugar-se i la permanència aquest any estarà cara. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Moltes vegades el futbol no tan sols són els resultats, sinó també les sensacions. El Sant Cristóbal perdia el 18 de febrer al camp de l'Olot per 1-0. Tot això arribava després d'una derrota dolorosa davant el Mollerussa i dues derrotes consecutives davant Castelldefels per 0-6 i l'Hospitalet. Però tres victòries en els últims 4 partits han reforçat la confiança del Sant Cristóbal. Victòria davant el Prat, derrota davant la Rapitenca, però amb una actuació arbitral molt qüestionada pels agarencs, i dues victòries consecutives davant Reus i davant el Tona. Amb aquests 9 punts, el Sant Cristóbal ha donat aquest salt de qualitat i també a la classificació. Cristian García, entrenador del Sant Cristóbal, parla d'aquesta evolució positiva.
Sí, yo creo que la mejora está ahí. Creo que después de Olot, en el partido de Olot ya cambiamos el sistema, creo que nos sentimos mucho más cómodos y eso se trata, ¿no? Que el entrenador intente buscar soluciones para que ellos se sientan cómodos y que ellos, como son jugadores que lo aceptan todo, van hacia adelante y bueno, me alegro mucho con ellos. Es una situación complicada. Yo me acuerdo y hablábamos antes del partido del día de Mollerussa, que lo pasamos muy mal, parecía que estábamos descendidos y bueno, y hoy hemos pasado por Mollerussa. Al final nuestro sentimiento tiene que ser el partido a partido, como dice el Cholo, pero es la realidad. Nosotros ahora tenemos una final en casa y tenemos que sacarla.
Doncs ara els agarencs afronten dos partits amb dos rivals directes, Girona i l'Escala. Per tant, oportunitat de continuar augmentant aquesta ratxa de punts i, com diu Cristian García, mirar només el que fan ells sense preocupar-se del que fan els rivals.
Gràcies, Miqui. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Nil Sauret, del Mollerussa, que s'ha endut el 40% dels vots, per sobre dels de David Toro de Vilafranca, del de Roger Peris de la Fundació Esportiva Gramà, també d'aquesta tercera federació masculina, i del de Pol Vallès, del Granollers, de Lliga Elit. Recordeu que podeu recuperar tots els gols al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, un apunt, perquè volem parlar del bon moment del Baxi Manresa, que encadena dues grans victòries en les dues últimes jornades a l'ACB. L'equip de Pedro Martínez, que va guanyar la setmana passada a la Penya, i aquest dissabte ho va fer contra el Gran Canària, que és el quart classificat, postulant-se com un dels candidats a entrar al play-off. Ja ho va fer, recordem, a la Copa del Rei. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Malgrat la prudència que tenen dins el vestidor, el que està clar és que l'equip no té pressió i això els fa perillosos. El calendari no és fàcil, encara s'ha de trobar amb equips de la part alta, com són el Madrid, el València o l'Unicaja, però l'equip té confiança i sap que, com a mínim, en casa han de guanyar els seus partits, però també treure algunes victòries com a visitant. Malgrat tot, el tècnic Pedro Martínez, com sempre, manté la línia prudent.
Tot és que no ho sé, ara mateix estic encara amb el partit aquest i no miro molt més endavant, diguem, no? I després, pues, lo que crec que tenim que pensar és amb el partit de la setmana que ve. Mirar més enllà, no crec que serveixi de... No tinc el cap per pensar molt més endavant que no sigui a una setmana vista.
De fet, ara venen dos partits fora de casa contra el Girona i el Madrid. La part positiva és que l'equip ja ha recuperat tots els efectius i no té cap jugador lesionat.
En hoquei patins, el Barça no va donar opció ahir al Calafell en el partit pendent de la 19a jornada de l'hoquei lliga masculina, disputat ahir al Palau. Els blaugranes van golejar 6-1 per treure's l'espineta de la primera derrota de la temporada dijous passat a Portugal a l'anada dels quarts de final de Champions i continuar líders invictes a l'hoquei lliga contra un dels millors equips d'aquesta lliga, a un Calafell que es queda quart a 3 punts de Liceu, que és tercer. La crònica des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
El Calafell no va poder donar la sorpresa en la visita al Futbol Club Barcelona en un partit en el qual va pagar la inspiració de l'Abart, que en tan sols 10 minuts va decantar la balança cap al costat local i va fer impossible somiar amb una matxada per als de Ferran López. Si compareixer al Palau Blaugrana sempre és un repte exigent, fer-lo sense tres peces importants de la rotació encara el complica més. Això li va tocar a un Calafell que li va tocar ballar amb el Barça sense la presència de Sergi Miras, Gepi Selva i Jan Escala. Un repte d'alçada, i això que els blaugranes tampoc podien disposar d'una de les seves grans estrelles, Pau Bargalló. El Barça no va trigar a clavar la primera daga. A la Bar no estava per a ximpleries i no va necessitar ni 5 minuts per a deixar anar la primera fuetada. De nou va trobar premi en una altra jugada repleta de decisió i talent. 2-0 en menys de 10 minuts i al Calafell se li posava la cosa molt negra davant un Barça que volava a lloms de la Bar. A la festa faltava per unir-se al màxim artiller de l'hoquei lliga. Joao Rodríguez va aparèixer per a sentenciar la trobada i signar el 3-0 en un gol de Pur Killer. Amb el duel ja gairebé de i dit a favor dels blaugranes, el Calafell va jugar per mantenir un resultat amable. La segona meitat tampoc va donar respir a un Calafell que es va tornar a trobar amb la irrupció dels dos crac blaugranes. Joao Rodríguez va posar el 4-0 abans que es complissin la mitja hora del partit i a la Bar va completar el seu particular triplet golejador només un parell de minuts després. Carles Domènech va donar una mica de treva al Calafell al marcar el punt d'honor i maquillar alguna cosa un resultat ja de per si inflat. Mancant 6 minuts per al final va aparèixer Marc Grau, un altre convidat a la festa culer, per marcar el 6è i definitiu punt. El tècnic del Calafell, Ferran López, feia aquestes valoracions en acabar el partit.
La veritat és que hem fet absolutament tot el que hem pogut, estava a les nostres mans, veníem amb tres baixes molt importants per nosaltres, com són el Gepi, el Sergi Meires i el Jan Escala. Crec que l'equip s'ha multiplicat amb totes les facetes del joc, amb tot el que ha pogut. Hem volgut competir de la millor manera que hem pogut. Això ens ha deixat tranquils.
El pròxim partit del conjunt baix-penedesenc serà aquest dissabte quan rebrà la visita del Pas al Coll.
Gràcies, Lourdes. A l'hoquei lliga femenina avui es disputen dos partits avançats de la 20a jornada que impliquen equips de la part alta. A 7:45 el Vilassana, que és quart, rep el Benvibre, que lluita per allunyar-se del descens, i a 9:00 el líder al Palau visita la pista del Cerdanyola en un derbi vallesà en què les locals buscaran donar la sorpresa i les visitants ampliar distàncies amb els seus perseguidors. Vilassana i Palau, que tenen compromís europeu de quarts de final a Champions i per això han de disputar avui aquest partit de jornada d'hoquei lliga. I en ciclisme, abans d'acabar, ja tenim en marxa la segona etapa de la Volta a Catalunya, que ha arrencat des de Mataró i que ja comença a tenir ports durs amb l'arribada a l'estació d'esquí de Vallter. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
La Volta Ciclista a Catalunya ha tornat a portar el millor ciclisme mundial a la ciutat. Aquest migdia, el Camí de la Geganta de Mataró ha acollit la sortida de la segona etapa de la prova, que té a l'eslové Tadej Pogacar com a principal favorit i com a referent mediàtic. Segons Rubén Peris, director de la Volta, és una edició amb diverses etapes dures, a més de la de Mataró, i que es decidirà en el tram final. Centenars de persones
La gràcia com a organitzador és que es mantingui la incògnita fins al final. Bé, és veritat que l'etapa d'avui es podran veure, hi ha algunes diferències, però queda molta volta, queda molta volta, i ells també ho saben, que queda molt, i per tant no crec que avui vagin a trencar la carrera.
Centenars de persones han volgut veure la sortida d'etapa d'aquesta prova ciclista que ahir en la primera etapa va encapçalar Schulz. Aficionats, curiosos i moltes escoles s'hi han apropat per veure els pilots i presenciar l'ambient d'una prova de primer nivell mundial.
Gràcies, Oriol. El pilot que ara mateix està a poc més de 124 quilòmetres per arribar a la meta, com dèiem, a Vallter, arribant a Girona ara mateix, amb una escapada de 6 ciclistes que tenen 6 minuts de marge. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem en aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Present i futur es troben al 43 Festival de Jazz Terrassa. De l'1 al 22 de març, el talent nacional i internacional protagonitza 65 concerts i activitats a 23 escenaris. Un festival que celebra 30 anys de la nova Jazz Cava. A més, concerts a places i parcs de Terrassa i comarca. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
La xarxa de comunicació local. Present.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
all, 'cause you are the best. Yes, you are.
Bon dia i bon dimarts, 19 de març de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de març ja tenim en marxa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha arrencat a Mataró fa poc menys d'una hora i mitja, i el pilot ja arriba a Girona, una etapa que ja a Cabanal, a l'estació d'esquí de Vallter. Avui parlarem d'aquesta Volta a Catalunya, però també de futbol i de la final de la Copa Catalunya, que demà a les 7 de la tarda al Municipal d'Olot, entre la Unió Esportiva Olot, líder del grup 5 de Tercera Federació, i l'Andorra de Segona Divisió, campió de les dues últimes edicions, que no passa pel seu millor moment a la Lliga, on és penúltim, i ahir va encaixar una nova derrota 0-1 a casa contra el CUE, la Morevieta. També parlarem d'hoquei patins, d'handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, en categoria masculina, els internacionals ja han començat a marxar amb les seves seleccions. Qui no ho ha fet i no ho farà finalment és Andreas Christensen, que es queda a Barcelona.
El jugador danès ja no va poder jugar l'últim partit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid amb molèsties al tendó d'Aquiles, que ja fa mesos que pateix i que se li van intensificar a l'escalfament del partit. Per aquest motiu, no ha viatjat tot i està convocat amb la selecció danesa per recuperar-se aquesta setmana a la ciutat esportiva del Barça.
En categoria femenina, el Barça viatja aquesta tarda cap a Bergen, a Noruega, on jugarà demà l'anada dels quarts de final de la Champions.
Les blaugranes afronten el tram decisiu de la temporada, ben recuperar pràcticament tota la plantilla, excepte Jana Fernández, en la recta final del seu procés de recuperació, i Mapi León. Demà s'enfronten al Brand Noruec en l'anada dels quarts de final i avui tindran un ull posat en el primer partit d'eliminatòria entre l'Ajax i el Chelsea, d'on sortiria el rival del Barça sempre que accedeixi a semifinals.
Aquesta tarda l'equip de Giralez, com deien, viatja cap a Noruega per afrontar aquest tram decisiu de temporada. Ahir es va presentar, per cert, a Catalunya-Paraguai, partit de la selecció catalana absoluta femenina que tornarà a jugar després de 5 anys sense fer-ho.
La sala d'actes de la seu central a Barcelona de la Federació Catalana de Futbol va acollir la presentació del retorn de la selecció catalana. Hi van intervenir el mateix seleccionador, Xavi Llorenç, que debutarà com a tècnic del combinat català, una jugadora de la selecció paraguaiana, Jessica Martínez, i una de la catalana, Cristina Baudet. Totes dues juguen al Llevant les Planes, a més del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. El partit es juga el 7 d'abril a un quart d'una al migdia a l'estadi Palamós-Costa Brava i en els propers dies es donarà a conèixer les jugadores convocades per Catalunya.
Veurem quantes jugadores del Barça, sobretot, hi poden ser, perquè el partit coincideix amb una concentració de la selecció espanyola. I tornant a la categoria masculina, ahir va tancar la jornada de la segona divisió amb un Andorra 0 a Morevieta 1.
Derrota dura de l'equip d'Eder Saràbia, penúltim de segona divisió contra el CUE. Un Andorra que, en menys de dos dies després, afrontarà la final de la Copa Catalunya, concretament demà al Municipal d'Olot, a les 7 de la tarda, contra la Unió Esportiva Olot, el líder flamant de Tercera Federació, que ja suma 8 punts més que el segon classificat, l'Hospitalet, després de l'última victòria agònica a casa davant del Mollerussa.
I d'una derrota de l'Hòspia, en aquest cas contra el Prat. En una estona escoltarem l'entrenador d'aquest Olot, ex del Prat, per cert, Pedro Dolera, il·lusionat amb aquest partit i amb la possibilitat de donar la sorpresa i endur-se el títol. En handbol, Raúl Entre Ríos deixarà el Barça a final de temporada.
Després de 14 anys al club blaugrana, l'exjugador i fins ara coordinador de la base ha explicat en un comunicat que vol emprendre nous reptes professionals, lluny, això sí, de Can Barça. L'Asturià va defensar la samarreta blaugrana durant 11 temporades i després de la seva retirada, el 2021, ha estat els últims tres cursos al càrrec de l'handbol formatiu del club, entrenant també en la seva primera temporada al juvenil.
I també en handbol, el Granollers no podrà comptar amb un dels seus grans talents a partir de la temporada que ve, Farouk Youssouf.
El lateral va arribar el 2022, cedit pel Kielce, i s'ha convertit en una de les peces clau de l'equip en aquestes dues temporades. L'any passat va fer 120 gols a la Lliga Sobal i es va proclamar subcampió amb el conjunt ballesà de l'European League. Aquest curs, en canvi, s'ha perdut l'inici per lesió i només ha pogut disputar 8 partits en els que ha marcat 29 gols.
En hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, aquest vespre juguen dos partits avançats de la 20a jornada.
A 8:15 de la tarda, el Vilassana rep el Benvibre de Lleó. Les lleidatanes volen aconseguir el triomf per situar-se segones a la classificació. I a les 9, Martí, el líder, el Palau, visita la pista al Cerdanyola. En aquest derbi del Vallès Occidental, els de Plegamans volen ampliar diferències al capdavant de la classificació, mentre que les locals cerquen donar la sorpresa i pujar fins a la 5a plaça. Tots els partits, recordem-ho, s'avancen per compromisos en els quarts de final de la Champions femenina, pel Vilassana i pel Palau.
Sí, demà jugarà un Telecable Gijón Igualada pel compromís també europeu de les asturianes, aquest cap de setmana. Però que bé, a l'hoquei Lliga Masculina i nova golejada del Barça, que no va donar opcions al Calafell.
Els blaugranes van guanyar 6-1 al conjunt penedesenc en un partit pendent de la 19a jornada, ajornat al seu moment per la disputa de la Copa Intercontinental. El Barça, que venia d'encaixar la primera derrota de la temporada dijous passat a Lisboa, a la Champions, va fer pagar els plats trencats a un Calafell que va competir però que no va poder apropar-se al marcador en cap moment. El Barça continua líder invicte, atenció, amb 18 punts de diferència, amb 18 punts més que el Noia, que és segon. El Calafell es queda quart, a 3 punts del tercer, el Liceu Gallec.
A Waterpolo avui es tanca la 15a jornada de la divisió honor femenina amb un duel de la part baixa.
Doncs sí, Martí, el Barceloneta, que és 7è classificat, rep el Rubí, que és 10è. Tots els equips buscaran el triomf per apropar-se a l'objectiu de la temporada, que no és un altre que la permanència.
En tenis, Paula Badosa tornarà a competir el 8000 de Miami contra Simona Halep.
La romanesa reapareix després de complir una sanció per dopatge. La tenista empordanesa, que porta uns trams complicats per lesió, té un quadre complicat perquè, si és capaç d'eliminar Halep, s'enfrontaria a la bielorussa Arina Sabalenka, cap de sèrie número 2.
En ciclisme ja tenim en marxa la segona etapa de la Volta a Catalunya.
Doncs així és, que acaba, atenció Martí, amb un final a mal. El pilot cobrirà un total de 186 quilòmetres entre Mataró i l'estació d'esquí de Vallter 2000, un port de categoria especial. L'australià Nick Schultz, de l'equip Israel Premier Tech, s'imposava per davant del gran favorit l'eslové Tadej Pogačar. En l'etapa cobria la volta amb sortida i també amb arribada a Sant Feliu de Guíxols.
A punt d'arribar a Girona, aquest pilot de la Volta a Catalunya. I un últim apunt, es va presentar la Barcelona T20, la nova lliga oficial de críquet T20, organitzada per la Federació Catalana de Críquet, amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l'Esport.
Una competició que aterra a Catalunya amb l'objectiu de posicionar Barcelona com el nou epicentre, com el centre neuràlgic del críquet mundial. Aquesta iniciativa es planteja com la competició més ambiciosa d'Europa, amb la participació de jugadors de renom mundial. La lliga s'iniciarà a l'agost i s'allargarà fins a la primera setmana del 24 de setembre. Estarà integrada per 6 conjunts que competiran en 34 partits, culminant en play-offs i finals. Ladies and gentlemen.
Dimarts, 19 de març, 8 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i de la Champions femenina, que torna avui amb els primers trams de quarts de... primers partits de trams de quarts de final. A 6:45, anada de l'eliminatòria entre l'Ajax i el Chelsea, d'on sortiria el rival del Barça a semifinals. També avui a les 9 s'enfrontaran Olympique de Lió i Benfica a Portugal. Demà serà el torn, com dèiem, del Barça, el vigent campió, que comença el seu camí en les eliminatòries cap a Bilbao, on es jugarà la final a Sant Mamés. Ho farà Noruega. L'equip que dirigeix Jonathan Hill, de fet, aquest matí l'últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquesta tarda viatge cap a Bergen per enfrontar-se demà a les 9 al Brand. Demà en farem la prèvia, que evidentment aquí l'enjoc, i veurem quantes jugadores del Barça podran ser el proper diumenge 7 d'abril. No ho veurem demà encara, a la llista seran els pròxims dies. El 7 d'abril, com dèiem, al migdia, a Palamós jugarà el retorn de la selecció absoluta femenina de futbol, després de 5 anys. La Catalunya dirigida per Xavi Llorenç, que debutarà com a tècnica en un partit després de 4 anys de ser presentat, jugarà un amistós contra el Paraguai, coincidint amb aturada per seleccions i amb la concentració també de la selecció espanyola. Tot i això, Xavi Llorenç assegurava que podrà tenir una selecció molt competitiva.
Tenim més de 60 jugadores que estan jugant a primera divisió. D'entre 60, que tinc que triar unes 20, i sigui la que sigui, ho faran bé. I ja et dic, si jo tenia il·lusió, m'ha sorprès molt les ganes que tenen elles. Crec que tenen moltes més ganes que jo de jugar aquest partit. I la veritat ha sigut una sorpresa per mi, perquè he trucat a unes quantes i encantades i amb moltes ganes d'arribar aquest dia.
I escoltem també el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, content de tornar a organitzar un partit de la selecció absoluta femenina.
Molt content de que al final, casa nostra, Catalunya, tinguem un partit de la selecció absoluta femenina. Vam tenir una pandèmia pel mig, vam tenir un partit que per raons alienes a la federació es va suspendre i, per tant, aquesta vegada sí que tindrem el partit de veritat, que crec que si estiguéssim a categories UEFA o poguéssim estar a UEFA, seria de les millors d'Europa i, per no dir-te, de les millors del món. Per tant, contentíssim de poder-lo organitzar, contentíssim de poder anar a Palamós.
Diumenge 7 d'abril, al municipal de Palamós, el Palamós Costa Brava, tindrà lloc aquest Catalunya-Paraguai. I demà mateix el municipal d'Olot jugarà la final de la Copa Catalunya, masculina en aquest cas, entre l'Olot, l'actual líder del grup 5 de Tercera Federació, i l'Andorra, un equip professional ara mateix a la cua de la classificació de la segona divisió masculina. És penúltim, de fet, ahir l'equip entrenat per Edes Aràbia va caure 0-1 a casa contra el Cuela Morevieta. En canvi, l'Olot arriba en un bon moment, en primera posició a la Lliga, amb 7 punts més que el segon, l'Ospi, i després de guanyar aquest cap de setmana amb el somni d'aixecar un títol treballat en què han eliminat a la Fundació Esportiva Grama, també a equips de segona federació com el Sant Andreu, el Badalona Futur i l'Europa. Per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon a l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera. Pedro, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com arriba l'equip a aquesta final? Com dèiem, sembla que amb bona dinàmica.
Sí, la veritat és que estem contents. Està sent una temporada excel·lent i amb molta il·lusió de poder gaudir d'una final que nosaltres... com jugadors amateurs difícilment es poden trobar en aquestes situacions i bueno, hem de viure la màxima il·lusió possible.
El president ja va qualificar aquest partit com el més important de la història de l'entitat. Va bé tenir per l'equip aquesta pressió o no sé si també es rebaixa una mica pel fet de jugar contra un equip, com dèiem, de segona divisió, com l'Andorra?
Bueno, al final, ojalà poguessin jugar tots els dies el millor partit o el partit més important de la història del club, no? Això seria bona senyal. No és un tema de pressió. Nosaltres sabem que la final és un partit que pot passar qualsevol cosa. Està clar que juguen contra un superequip i que el normal és que et guanyin perquè són millors i perquè són quatre categories més. Però a vegades la il·lusió i el saber fer també dona coses i jo espero que els meus jugadors ensenyin el seu nivell i estiguem ben preparats per competir, no?
Quin rival esperes, tenint en compte, com dèiem, la mala situació que tenen en Lliga i que vindran també de jugar només dos dies abans, ahir mateix, amb derrota contra el Cuela Morevieta?
Bueno, lògicament, jo suposo que la gent que va jugar ahir pues no jugarà. Vull dir, entenc que farà rotacions en aquest sentit, però bueno, l'11, si hi hagués una plantilla de 25 jugadors, ahir van jugar 11 i dos canvis de 10 minuts. Vull dir que realment té una plantilla, o sigui, un equip sencer de segona A, dels que rota cada setmana perquè va canviar bastant les alineacions, per poder competir, amb la qual cosa, vull dir, en aquest sentit, no hi ha dubte que l'Andorra posarà el camp un equip de màxim nivell i intentarà portar-se, crec que la tercera copa seria consecutiva, no? Perquè les dues anteriors ja estan a segona, ja s'ha guanyat.
No sé si canviareu molt l'estil de joc, tenint en compte aquest rival i aquesta categoria superior i favoritisme a priori, i més tenint en compte que és partit entre setmana, que és veritat que vau jugar dissabte vosaltres, però que no esteu acostumats també a jugar dos partits per setmana.
Sí, per nosaltres no és fàcil plantejar el partit, perquè al final estàs molt centrat a la Lliga, i bueno, fa una mica de nosa, entre cometes, no? Perquè bueno, no pots operar igual que sempre. No? Però bueno, ja et dic que nosaltres intentarem mantenir el nostre estil. Està clar que el rival... Pues, si et somet en pilota, com hem vist, no? Bueno, de fet, l'Andorra és l'equip que té més possessió de la segona A, el qual ja t'imagines, no? Però, bueno, intentarem a veure si som capaços d'això, de tenir-la com ho fem sempre, serà un repte, no? De dir, ostres, a veure si som capaços de, com a mínim, assustar-los i tenir pues, aquest nivell competitiu que estem tenint sempre a la Lliga.
Perquè quin tipus de partit esperes? Perquè allò que diuen que les finals no es juguen sinó que es guanyen, no sé si buscaràs també jugar bé, tenir agafar també experiència i sensacions de cara a la Lliga o això, o la final s'ha de guanyar i ja està.
Bueno, jo surto a guanyar, jo no... O sigui, a mi la Lliga ara mateix la parquem i anem a per totes i anem a intentar pues, sumar un títol que ja et dic que nosaltres els jugadors entre els amateurs no és fàcil. Però, bueno, sabem de la dificultat. Torno a dir que ells és un equip que domina en els partits, igual que fem nosaltres a la nostra categoria, i que, bueno, al final et van ficant allà darrere i és difícil de sortir. Però, bueno, anem a veure si som capaços de sorprendre's i ser valents i intentar coses. Vull dir, al final hem de ser pràctics, però també, si no donem un pas endavant, serà impossible guanyar. Llavors hem de ser valents.
Vaig acabant. De fet, tu tens experiència en guanyar aquesta Copa Catalunya amb l'Europa. No sé què en recordes d'aquella.
Sí, la veritat és que va ser el 2015, si no recordo malament, va ser una passada. Recordo que hi ha eliminatòries entre setmana amb el Barça B de segona A, amb el Sabadell de segona A, i la final amb el Girona, no?, també de segona A, i crec que hem acabat pujant. Vull dir, imagina't una mica l'experiència, no? Érem un equip de tercera divisió. Sí que és cert que al final el playoff ens va passar factura, perquè aquest partit no passava en balde i vam arribar sense força al final, però, bueno, a nivell d'emocions i a nivell de club, bueno, veure el Nou Sardenya llavors, ara és més habitual veure el ple, però en aquell moment no hi havia tant seguiment i vam aconseguir que la gent s'enganxés, i d'aquí va començar tot, no?
Demà tocarà aquest Olot contra l'Andorra, contra un equip de segona A. Acabo preguntant per la Lliga. Queden 9 jornades, són 7 punts de marge ara. És evident que cada partit costa, però teniu a prop aquest ascens directe després d'haver superat aquest petit sotrac després de l'empat contra la Castelldefels i de la derrota precisament contra l'OSPI.
Bueno, sí que és cert que 7 punts són 7 punts i no, jo crec que l'OSPI es canviarà en nosaltres segurament, no? Però hem d'anar pam a pam, no? Hem d'anar dia a dia. Nosaltres sabem que, mira, el diumenge tenim un partit molt difícil amb el Vilassar, que és el tercer classificat, que és un equipàs, i nosaltres vindrem de jugar, no? Llavors, el més normal és que ho passem malament, perquè les forces, vull dir, jugadors són els que són, i no es poden multiplicar ni recuperar en 10 minuts, no són professionals, i això pot passar factura, no? Després anem a Camp del Prat, etc, etc, no? En el qual, vull dir que aquí queda molta tela per tallar encara, i nosaltres hem d'anar amb els peus a terra i conscienciar-te que estem fent la feina bé, però ara s'ha d'acabar.
Doncs, com dèiem, l'Olot, que és el líder d'aquest grup 5 de tercera federació, amb 7 punts de marge sobre el segon, l'OSPI, també, com dèiem, jugar contra el Vilassar i el Prat, que són tercer quart ara mateix en les properes jornades. Demà, però, dimecres a les 7 de la tarda, arriba aquesta final de la Copa Catalunya. Olot, Andorra, Municipal d'Olot. N'hem parlat amb el tècnic del conjunt garrotxí, Pedro Dolera. Pedro, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Adiós.
I encara en futbol, en aquesta tercera federació, parlem ara de l'exequip, precisament de Pedro Dolera, l'Associació Esportiva Prat, que diumenge va guanyar a l'OSPI i es consolida en zona de play-off, ara amb 4 punts de marge sobre l'equip, el Reus Redis, que és el primer que no jugaria ara mateix a play-off d'ascens. Al Prat Ràdio, Miriam Roures.
L'Associació Esportiva Prat ha sumat una important victòria aquest diumenge contra l'Hospitalet, el Sagnier. De fet, el conjunt pretenc enguany li ha pres la mida a l'equip riberenc, derrotant-lo en les dos partits de Lliga de la temporada. Amb la victòria i els resultats de la jornada, que han estat favorables per als interessos pretencs, van consolidar l'equip en la zona de play-off. El Prat és quart a la taula amb 39 punts i ja treu 4 punts d'avantatge respecte al sisè classificat, que no entraria dins el play-off ja a falta de 9 jornades per acabar el campionat de Lliga. Sobre aquesta important victòria en parla, i aquesta bona situació, el tècnic del conjunt pretenc, Miquel Motoso.
Bueno, és important, més que res, perquè tots sabem que l'Hospitalet estarà lluitant per el títol, encara que nosaltres ara mateix ho hem pres una mica més difícil, però estarà lluitant. Si només us estarà lluitant, lògicament, per la segona plaça de play-off, si no cap una cosa i cap una altra. Llavors, en aquest sentit, jo crec que l'Hospi té un percentatge molt alt de guanyar la resta de partits, i això ens interessa a nosaltres, perquè nosaltres ara mateix sabem que qualsevol equip que juga contra l'Hospi té, doncs, té complicacions per guanyar, no? Al final has d'estar molt bé, has d'estar més del 100%, molt activat i tenint les coses molt clares.
L'equip suma dues victòries seguides que fan oblidar les dues derrotes consecutives que va acumular fa un parell de setmanes. Aquest diumenge visitarà Mollerussa abans de rebre el líder, l'Olot, el proper divendres sant.
Gràcies, Míriam. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada de futbol català. La més votada ha estat la Nil Sauret, del Mollerussa, precisament, que s'ha endut el 40% dels vots, per sobre dels de David Toro, del Vilafranca, del de Roger Peris, de la Fundació Esportiva Grama, també en aquest grup 5 de tercera federació masculina, i del de Pol Vallès, del Granollers de Lliga Elit. Recordeu que podeu recuperar tots els gols al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, un apunt a la Lliga de l'Eport. Diumenge el Força Lleida va trencar Guipúscoa amb una gran ratxa que l'havia portat a consolidar-se en la part alta, la zona de play-off. Ara els lleidatans són sisens, per darrere precisament dels guipusquans. 1 a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'una dinàmica més que positiva de l'ICG Força Lleida en els últims partits, des de la capital del Segrià van perdre a la pista d'un dels equips que es troba en millor forma a dia d'avui a l'Eport, com ho és el Guipúscoa. Un partit on Javi Vega, jugador dels de Bordeus, creu que l'equip va pecar d'una ansietat innecessària veient la seva situació a la Lliga i les alçades del calendari en què estem. Així ho deia.
Bueno, yo creo que ellos hicieron las cosas muy bien, pero obviando eso, que ellos tienen su mérito, nosotros, bueno, no estuvimos, no sé, yo noté como cierta ansiedad que no tiene por qué, ¿no? Si íbamos bastante bien y veníamos jugando muy bien y no salían las cosas y nos íbamos enganchando, pero bueno, yo creo que se vio que ellos estaban mejor y en ningún momento estuvimos bien como somos nosotros, ¿no? Con ese juego alegre y con esa energía, ¿no?
Això no treu que no deixi de ser únicament una derrota i que l'equip segueix instal·lat a les posicions altes de la classificació, quedant ara 9 partits per la fi de la fase regular.
Sí, sí, es eso. O sea, es una derrota. Es una derrota como otra cualquiera. Pero bueno, sí es cierto que anímicamente pues te corta la racha, la forma en la que se produjo, pierdes a la Veras, pues bueno, parece que es más, pero realmente según vaya pasando la semana eso queda a un lado, vas pensando en el siguiente partido y sobre todo en este final de temporada que se prevé apasionante, muy bonito. Y intentar llegar lo mejor posible a ese playoff, ya te digo, y en el mejor puesto.
Amb 17 victòries, l'ICG Força Lleida es troba a la sisena posició. El cinquè, quart, tercer i segon classificat es troben empatats a 18 victòries, mentre que l'EMA Corunya segueix en líder amb 19 triomfs.
I en ciclisme tenim en marxa ja la segona etapa de la Volta a Catalunya, que ha arrencat des de Mataró i que ha començat a tenir ports importants amb l'arribada de l'estació d'esquí de Vallter. De moment, després d'una hora 47, després de la seva sortida, com dèiem, a la capital del Maresme, queden poc més de 106 quilòmetres per arribar a la meta a Vallter i comença l'ascens amb 6 ciclistes escapats. De moment, cap dels favorits, com dèiem ahir, Tadej Pogačar va quedar segon, amb ganes de demostrar el seu favoritisme, una volta que va arrencar amb victòria per la mínima, per pocs segons, de l'australià Nick Schultz. Tot plegat amb un gran ambient, tant a la sortida com a l'arribada a Sant Feliu de Guíxols. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El Baix Empordà tenia ganes de la volta ciclista i això es va viure al llarg de tot el dia en els diferents punts per on va passar la primera etapa, però especialment a Sant Feliu de Guíxols, que era d'on sortien i on arribaven els ciclistes. Així ho van viure aficionats com en Marc i en Carles.
És una tradició ja per la Volta a Catalunya poder-la venir a veure, ja sigui bé aquí a Sant Feliu de Guíxols, a Vallter o allà on sigui. És la volta de casa, la tercera volta juntament amb el Tour i el Giro d'Itàlia més antigues del món i, per tant, s'ha de venir a veure i poder-la seguir in situ.
Un autèntic luxe tenir totes aquestes figures per aquí i està clar que serà un any molt de nivell, un any que disfrutarem d'una bona volta a Catalunya.
Qui es va fer amb la primera etapa va ser Nick Schultz, que va sorprendre amb un últim quilòmetre fantàstic que el va permetre creuar la meta al primer amb un temps de 4 hores, 11 minuts i 38 segons. La volta avui continua amb una etapa que ha sortit de Mataró i que arribarà a Vallter.
Gràcies, Laia. I demà, tercera etapa, sortida del Ripollès des de Sant Joan de les Abadesses. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Sant Joan de les Abadesses torna a acollir una sortida de la Volta Ciclista a Catalunya 50 anys després en la 103a edició de la prova. L'any 1973, els carrers de Sant Joan van veure la victòria de l'italià Vladimiro Panizza en l'etapa 4, sector B, i l'endemà va acollir la sortida d'etapa. L'etapa amb sortida santjoanina d'aquest dimecres tindrà un recorregut de gairebé 177 quilòmetres amb un final anar a la Porta Iné, un port de categoria especial de gairebé 2.000 metres d'altura. Abans, els ciclistes passaran per Ripoll i enfilaran el port de Toses de primera categoria per la collada. A partir d'aquí, ja abandonaran el Ripollès i passaran per Martinet i Montferrer i Castellbò per enfilar el port del Cantó de categoria especial abans de pujar a Rialp i encarar l'ascensió final. L'ambient a Sant Joan es concentrarà a la plaça Barcelona, on hi haurà el pòdium amb la presentació dels equips, el control de signatures, la fotografia oficial i la sortida neutralitzada.
Gràcies, Isaac. De moment, com dèiem, una escapada de 6 pilots, de 6 ciclistes, de 6 corredors, com dèiem, sobre el pilot que es va acabar retallant distàncies. Ara mateix, el pilot, com dèiem, liderat per Tadej Pogačar, que està a 5 minuts de l'escapada de 6 corredors, a 43 quilòmetres d'arribar al següent punt d'encontre, que és Olot, just abans de l'ascens més contundent, al Coll de Cubetes, per després pujar a Camprodon i, com dèiem, per acabar a la final d'etapa a l'estació de Vallter. I abans d'acabar en vol, Raúl Entre Ríos deixarà el Barça a final de temporada després de 14 anys al club blaugrana, l'exjugador i fins ara coordinador de la base, ha explicat en un comunicat que vol emprendre nous reptes professionals lluny de Camp Barça. L'escoltem.
Hola, culés. Estoy aquí para comunicaros que tras muchas temporadas en el club, primero como jugador y después como técnico, ha llegado la hora de poner fin a esta inolvidable etapa. Y aunque ha sido una decisión muy difícil de tomar, siento que es el momento de buscar nuevos retos. Siempre estaré agradecido por todo lo que el Barça me ha dado y por permitirme formar parte de esta gran familia. He vivido grandes momentos aquí, tanto a nivel deportivo como personal, y eso siempre quedará en mi corazón. Espero poder seguir contribuyendo al mundo del deporte en los nuevos proyectos que se presenten, pero lo que está claro es que estaré pendiente de lo que hace mi equipo, el Barça. Os llevará siempre conmigo y visca el Barça.
L'Astúria acaba de defensar la samarreta blaugrana durant 11 temporades i després de la seva retirada el 2021 ha estat als 3 últims cursos al càrrec de l'handbol formatiu, entrenant també en la seva primera temporada al juvenil. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Perenzola, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Present i futur es troben al 43 Festival de Jazz Terrassa. De l'1 al 22 de març, el talent nacional i internacional protagonitza 65 concerts i activitats a 23 escenaris. Un festival que celebra 30 anys de la nova Jazz Cava. A més, concerts a places i parcs de Terrassa i comarca. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
Provaré d'entendre el món que fa. Fingiré llegir el diari com si res.
És dimarts 19 de març de 2024 i els parla Marc Casas.